Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Deu i 22 minuts. Va, pels més crítics davant de tota aquesta qüestió, vet aquí una nova conversa sobre els refugiats. Ramon Valera, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Suposo que en farien falta moltes de converses sobre els refugiats,
sí,
per fer-nos mínimament la idea d'allò que es viu i de com es viu per part d'una part del món a qui li ha tocat viure això.
Perquè del món important.
Important,
no només a Síria, perquè quan parlem de refugiats només ens fixem en la guerra de Síria, però hem de pensar que l'OMS xifra amb quasi 70 milions de refugiats i desplaçats interns en tot el món.
Que això és un disbarat de gent, eh?
Pues quasi com si tinguéssim un país d'Alemanya de refugiats, no?
I tantes vegades que hem parlat de l'Àfrica,
sí.
I per una vegada deixem l'Àfrica i ens fiquem a altres zones del món on suposadament la vida era millor.
A una hora d'avió.
Una hora i mitja d'avió,
sí, a la zona nord de Grècia.
Perquè el vostre projecte és el mateix?
Bueno,
en el fons, en allò bàsic?
En allò bàsic, nosaltres tenim molt clar que la cooperació internacional s'ha de basar en el tema de la formació. Creiem que el més important és donar de capacitats a la gent d'allà perquè no tingui ganes de sortir del seu país i no tingui recursos en el seu país i hagi de sortir a buscar-se la vida en altres països, com faríem tots. Doncs la nostra llavor va ser la formació en països on no hi ha professionals de la salut visual. Però en aquest cas ens veiem obligats moralment, com a persones, a fer alguna cosa, no? No volem que ens passi allò que va passar a l'època dels nazis, no? quan la gent veia que passava tot el que passava i ningú feia res. Bueno, pues jo no tinc ganes tampoc d'estar al sofà quan tingui bastants anys més i dir no vaig fer res. No? Doncs intentarem fer alguna cosa. I tota l'entitat va decidir poder fotre un cop de mà amb el tema dels refugiats. Aleshores, no fem formació allà, directament fem una acció social, on anem i intentem ajudar amb tot el possible en temes de salut visual, amb gent que, per les circumstàncies de la guerra o el terrorisme, van tindre que sortir corrents de casa seva, van sortir sense ulleres, tenen problemes als ulls, hi ha gent amb glaucoma, que el glaucoma es necessiten unes gotes diàries, no les tenen, i així moltes enfermetats.
Que ens matisi l'Armand Valera o que vulgui. Quan un està en una situació tan crítica i pensa en la salut visual?
Home, si hi ha gent que està molt fotuda, realment. Jo, per exemple, tinc 4 dioptries, que és una tonteria comparada amb una enfermetat, però m'hi treus les ulleres i jo no surto d'aquí. No?
D'acord. O sigui, ho dic per si en aquesta situació de mancança tan evident de
sí,
tot...
Sí.
Algú pensa, i quan dic algú, tant sigui els que administren els campaments o els camps de refugiats o els propis refugiats, en aquelles ulleres que es van deixar o en això, o es pensa més, no ho sé, en si tinc mal de ventre o en si em falten dents o en si tinc alguna altra patologia.
Home, la reacció animal, diguéssim, és la de subsistència, primer, no?
D'acord.
Primer és la de menjar.
Està clar.
Després la de no violència, no? La de que no t'agradeixin, t'amagues o el que sigui, però després ja tens necessitats més bàsiques. I la visió és una necessitat molt bàsica. I a més, quan estàs moguent-te caminant, perquè aquesta gent del nord de Grècia és gent que ha vingut caminant des de la part de Síria, també part d'Iraq, i aquesta gent porten un any i mig de travessia, 2 anys. No?
Caminant.
Caminant. Exacte. Aleshores, qualsevol problema a la visió durant un any i mig o dos anys es converteix en una lesió greu, no? Es pot convertir.
Que en alguns casos es podrà resoldre i en altres quedarà de per vida?
Pot ser.
Pot ser.
Hi haurien alguns.
Pot ser.
Sí. N'hem trobat molts.
N'heu trobat molts, suposo que sí. Per tant, amb aquesta, diguem-ne, amb aquesta intenció, convicció inicial, sou el que sou, però voleu fer alguna cosa més.
Exacte.
Arribeu a l'octubre del 2016 a un camp de refugiats a una alçada considerable, 100 quilòmetres de Salònica.
Correcte.
Que és el camp de Petra Olympus.
Correcte.
Què trobeu allà? I si l'Armand havia anat mai a un camp de refugiats?
No. Mai he estat. He estat a hospitals africans que podrien ser més durs inclús que un camp de refugiats, perquè és tot més greu, no? Dintre d'un hospital el que veus és gent molt malalta.
D'acord.
En un camp de refugiats doncs veus gent amb uns problemes diferents, no? O sigui, és gent molt, molt entristida, és gent amb la mirada perduda, és gent plorant,
És gent és emocionalment trasbalsada, no?
Exactament.
D'acord. Arribeu allà.
Nosaltres arribem allà i, bueno, ens trobem un camp militaritzat. Petra Olympus és el Monte Olympus de los dioses griegos, no?
D'acord, aquell indret que hem estudiat tantes vegades en història. D'acord, el Mont Olimp.
El Mont Olimp. Doncs a la faldilla del Mont Olimp, a 1.200 metres, ens trobem un camp amb 1.300 persones. La gran majoria eren jazidis. Jazidis és una ètnia que no és ni cristiana, ni musulmana, ni jueva, però és una mescla de tot. A més, és una religió que s'ha passat verbalment, no hi ha res escrit, amb la qual cosa el que ha arribat ara vés a saber com pot ser.
Simplement tradició oral.
Exacte. Llavors tenen els seus caps dintre de la seva ètnia jazidí, no? Els jazidís va ser a principis de l'any 2015 que l'ISIS, que abans era Al-Qaeda, es va convertir en l'ISIS, l'ISIS va declarar que els jazidis eren una gent que hi havia que exterminar. Amb els homes...
Literalment així. Eh?
Literalment. Amb els homes se'ls havia de tallar el cap i a les dones tenien que ser esclaves del seu exèrcit, esclaves sexuals. No? Llavors, què va passar? Doncs va haver un èxode massiu de jazidis en tota la zona de Síria, d'Iran, d'Iraq, perquè l'ISIS els perseguia per matar-los directament. De fet, tota aquesta gent, aquestes 1.300 persones, gairebé totes venien del Monte Sinjar, que és és una muntanya que hi ha a Iraq, i bueno, va estar rodejada durant un mes, va estar sitiada pels de l'ISIS, fins que gràcies amb un exèrcit de Síria els hi van poder fer un corredor amb els americans perquè poguessin sortir. Llavors gairebé tota aquesta gent era dels mateixos pobles.
D'acord, m'aturo un moment aquí.
Sí.
Per què no sé també si amb persones que formeu part d'organitzacions no governamentals trobeu en algun moment i en determinades circumstàncies justificació als exèrcits, a les forces militars?
Sí, ara ho has dit. Són forces militars, però depèn de com cau la moneda política, doncs actuen d'una manera o una altra.
Ho dic perquè què hagués estat d'aquests refugiats, per exemple, sense que les forces militars haguessin fet un escut perquè
exterminats totalment. O sigui, que hi ha sigut un altre genocidi com va haver a Sèrbia o com ha estat en altres llocs del món. No?
D'acord.
És un genocidi per religions i per malaltia mental, no? Perquè això no...
Ho dic per si experiències d'aquest tipus també ajuden a veure, un vessant diferent dels militars o de la funció dels militars, o no?
Jo és que entrar en política prefereixo entrar parlant d'ocularis, tinc els meus pensaments sobre tot això. Però
està clar, Però en el seu moment, diguem-ne, que tot aquest gruix de gent, que no és poca, va aconseguir sortir...
Va aconseguir sortir...
De l'amenaça d'estat islàmic, de l'ISIS, i arribar aquí.
Arriba al camp de Petra. Arriben a la zona nord de Grècia.
Sí.
La zona nord de Grècia, que és fronterissa amb Albània, amb Macedònia i Bulgària.
Sí.
Abans hi havia un degoteig de refugiats, el 2015, que podien anar entrant per les fronteres i llavors demanaven asil polític a Alemanya, a Anglaterra, a Portugal, a Espanya, on te vulguessin, no? Portugal i Espanya, dels que menys, la veritat, no? Perquè les coses no estan gaire bé. Aleshores, es diu que els governs van voler tancar fronteres, van parlar amb Macedònia, Macedònia les va tancar, Bulgària també les va reforçar i Albània també les va reforçar. Aleshores, es va començar a crear un coll d'ampolla, perquè per l'únic lloc per on te podien passar era per la frontera nord de Grècia amb Macedònia.
D'acord.
És una via del tren on hi havia el poble d'Idomeni. No sé si ho coneixeu, de l'any passat.
Com a mínim en vam sentir molt a parlar i vam veure moltes imatges d'Idomeni.
Sí, allò va ser un coll d'ampolla, van haver allà fins a 14.000 persones amb un ras, amb una muntanya. Tots arribaven allà per intentar creuar la frontera i no els deixaven. A més, bueno, hi van haver moltes atrocitats dintre del que és l'exèrcit macedoni. Per exemple, per la nit pues, passàvem els camions pitant, amb música a tope, disparaven a l'aire, amb la qual la gent que estava acampada al costat de la frontera...
No cal ni dir que...
Exacte, era pànic, no? Perquè surts d'una guerra, sí, arribes amb una frontera i
et
trobes
un
això...
trauma al damunt, sí, i el que et trobes és un altre, sí, trauma.
Aleshores, bueno, el govern grec va decidir que allò no podia seguir així, perquè anava arribant gent i llavors tenia que tallar. Llavors va aconsellar a la gent que anessin en camps de refugiats. Els camps de refugiats, com el de Petra, està muntat per l'exèrcit. L'exèrcit va muntar les seves tendes de campanya, l'exèrcit grec, va muntar les seves tendes de campanya a la vora d'Idomeni i llavors demanava doncs, que aquestes 1.300 persones que hi cabien allà doncs, anessin censades en aquest camp de refugiats. A l'igual que aquest camp, doncs, es van habilitar fàbriques, es van agafar pisos d'altres bandes que estaven deshabitades i bueno, a poc a poc van anar desallotjant la gent. Però molta gent no va voler marxar, sinó que volia creuar. Per què? Perquè tenia la família a l'altra banda, tenien que creuar com fos, i hi havia un degoteig molt petit de persones que anaven passant. Però clar, hi havia 14.000. Aleshores, el govern grec va decidir desallotjar a la força, no? Lògicament, o sigui, no tenien ni...
Aquelles imatges també que varen veure.
Exacte.
Sí. Tristament, sí.
No tenien ni aigua corrent, ni tenien llum, ni tenien on dormir, ni tenien on fer les seves necessitats, ni estava res preparat per aguantar allà 10 o 15.000 persones a diari, no? Aleshores, el govern grec va desallotjar-ho la força i la gent es va anar reubicant, claudicant de que no podien passar, van anar reubicant-se en camps de refugiats, que se'n diu, no? Camps de refugiats hi ha per tota Grècia, però hi ha molts a la zona nord, no? Que és on vam estar nosaltres.
O sigui que Grècia, aquest país de la Unió Europea...
Tan poderós...
El
és el
país,
que ha de suportar
el pes... És el que ha de suportar el pes de tots els refugiats. Encara avui, suposo, no? Perquè això
encara
no ha canviat.
Avui, encara avui, i avui més que mai.
I avui més que mai.
De fet, han canviat polítiques en referència a la cooperació en els camps de refugiats. Abans els grecs doncs, acceptaven que qualsevol ONG d'on fos doncs, anés a fotre'ls un cop de mà, lògicament, no tenien estructura per suportar aquest drama. I ara cada cop més, bueno, la Unió Europea està injectant calés allà a mansalva perquè els aguantin, no? I no entrin cap amunt. I el que fan és s'estan començant a protegir, i ho entenc perfectament, a protegir en quin sentit? Doncs que si abans deixaven entrar moltes ONGs perquè no tenien serveis, ara els grecs, amb les ajudes de la Unió Europea, creen ONGs dels propis grecs per fer el mateix que feien altres ONGs europees, que em sembla molt
bé. Té una certa lògica, això.
Té una certa lògica. I a més, és com un bàlsam, no? També, doncs, sí, vosaltres aguanteu això, però bueno, també us podeu autoemplear.
D'acord. No? I d'alguna manera, diguem-ne que els grecs mateixos administren, com
correcte,
creuen que han d'administrar, tot aquest drama que tenen al davant, no?
Tot i que ACNUR és el cap principal dintre de Grècia, Grècia inclús ha creat un ministeri de migració, perquè no en tenia, un país no és normal que tingui un ministeri de migració.
Com estaran fent una tesi doctoral de tot,
Sí, correcte.
El pas que van, ningú podrà dir com els grecs,
sí,
com intentar resoldre grecs i suposo que italians també, perquè el sud d'Itàlia és un altre drama, però en aquest cas, en el que ha viscut l'Armand Valera, i els grecs creen un ministeri d'immigració i diguem-ne que posen en marxa una infraestructura pròpia cada vegada més adreçada a intentar, com ho podem dir això?
Acollir,
millorar, acollir unes persones que estaran
en pausa.
En pausa.
Diguem,
la vida en pausa.
Exacte. Parles amb ells i la gran majoria diuen, no, jo ja m'és igual, no? Jo estic aquí pel meu fill. El 40% dels migrants són nens. Aleshores, bueno, veus molta canalla. La gent gran que veus, doncs, diu, bueno, que no sé parlar anglès, no sé parlar francès, me'n vaig a Europa, no sé ni on te vaig, m'acolliran, no podré fer la feina que feia perquè no tinc l'idioma.
Què passarà amb mi?
Clar, jo ja no tinc futur, jo estic aquí pels meus fills, no? I això t'ho repeteixen gairebé tot.
Sí?
Gràcies als refugiats que et fan de traductor, també.
No,
que
està clar, està clar.
Més, però vosaltres, és una història que repeteix.
Vosaltres arribeu a aquest camp d'Olim a través d'una altra ONG, no?
Sí, hi ha una ONG del País Basc que ens ajuda, que és GBDB. És una ONG d'un nano d'Euskadi que ajuda amb el tema logístic. Aquest nano va anar a Idomeni, en el moment que hi havia el coll d'ampolla, amb les 14.000 persones, i allà amb diversos voluntaris pues, ajudaven amb el repartiment de menjar, amb el repartiment de roba i amb tots aquests temes. Aleshores ells estaven ja allà a Grècia i ens coneixem i em va comentar que necessitaven dintre d'aquell camp l'assistència en salut visual perquè no en tenien. Aquest camp de 1.200 metres d'altitud pues, lògicament està molt apartat, està a 100 quilòmetres de Salònica, que bueno, Grècia els transports públics
ens ho podem imaginar,
i en zones de muntanya menys encara,
és a dir, lluny de tot i de tothom.
Exacte, llavors estan aïllats, no? Poc poden fer més que donar voltes per allà i poc més. Bueno, llavors amb aquest noi ens va obrir la porta, ens va ajudar amb el tema de permisos amb l'exèrcit, perquè l'exèrcit és el que controla la porta del camp de refugiats, i la seguretat, perquè tot hi ha que dir que entre camps de refugiats de diferents ètnies també hi ha guerres. Sí, això és una cosa que tampoc comenten molt, però bueno, entre diferents faccions de religions, doncs de nit també s'ataquen, no? Perquè hi havia camps, aquest era de jazidis, i hi havia un altre camp dels musulmans, i els musulmans tampoc traguen amb els jazidis.
D'acord. I encara que tothom estigui visquent les penalitats de la vida, no?
Exacte. Aleshores, bueno,
suposo que això també deu cridar l'atenció i deu permetre diverses reflexions sobre què ens passa a vegades als humans, que van posem, no sé si dir, un cert ideari personal, conviccions, etc., per davant de...
Però bueno, jo crec més que ideari ja s'ha convertit en venjances, no? Penso jo. Perquè per ideari, no? Quan parles amb ells i busques d'aquest odi d'on surt, no? Pues sempre surt del mateix lloc, que li han matat un familiar, que li han matat un amic, que li han matat la dona,
és a dir, d'un passat molt dur que no es pot esborrar de cap manera. S'entén això, Armand?
Bueno,
s'assumeix, vaja.
Exacte,
fas aquesta cara de dir no cal entendre, només cal assumir-ho
i tirar,
que la realitat és aquesta.
Sí. No et pots superar la realitat perquè tu estàs allà per ajudar.
D'acord.
Llavors, interioritzar problemes que són tan obvis
sí,
i tan dramàtics... Déu-nos en guard,
perquè un tornaria a casa amb el cap com una olla, no?
No podries treballar. No?
Quants de vosaltres arribeu allà?
Nosaltres vam anar 4. Són 3 professionals de la salut visual i jo. I, bueno, vam fer allà... Vam estar 4 dies, un de viatge, podríem dir. Els 3 altres, doncs, vam fer 200 revisions. Gràcies al Centre de Cooperació pel Desenvolupament de l'UPC, que ens va finançar una part.
Això deuria ser una parada, no? 200 revisions en 3 dies?
Sí, sí. Bueno, quan vas a...
No, vas per feina.
Canya,
està clar.
Sí, sí. I l'Ajuntament de Sitges també ens va ajudar econòmicament amb aquest viatge. I després la Fundació Helena Felú ens va fer entrega de les ulleres que vam poder donar amb la gent que...
Estem parlant d'aquella empresa d'òptica, que apareix, que és tan popular entre totes vostès, correcte, per aquest senyor que parla en francès i que apareix, doncs, Helena Felú, ha estat qui ha cedit totes les ulleres
totes
que
les ulleres que van necessitar.
D'acord.
I després vam derivar doncs, amb tots els pacients que necessitaven ajuda oftalmològica, amb proves que no es poden fer en un camp de refugiats, lògicament, perquè no teníem l'instrumental, doncs els vam derivar a la Seguretat Social grega, com a urgència, que amb lo bé que estan també, doncs m'imagino que igual encara estaran esperant
a l'estructura. La solució, no? Sí. Què us veu trobar allà?
Bueno, ens vam trobar, el que et deia, molta canalla, i una gent, pues, a l'octubre, com acabaven gairebé de ser allotjats allà, perquè això d'Idomeni va ser a l'estiu de l'any passat, el desallotjament, doncs ells portaven allà 3 mesos, 2 mesos, i encara s'estaven ubicant, no? Què ens vam trobar? Pues que el que hi penso jo, que allà fa falta moltíssima ajuda, sobretot en tema de psicòlegs. Però clar, psicòlegs han de conèixer la llengua, perquè lògicament ells no saben parlar ni anglès, ni francès, ni res, es parlen kurd, perquè els yazidis són kurds, i no parlen ni àrab. Sí, també. És molt, molt complicat, no? trobar gent que es pugui comunicar amb ells. Jo crec que el que més falta feia era el tema de psicòlegs i sobretot el tema d'escola. Escolaritzar els crios, hi havia 1.300 persones i d'allò doncs, eren igual 600 crios, i hi havia 2 barracons, que hi cabien 50 en cada barracón.
Ho comenteu en la nota de premsa, persones que en la seva majoria són del que en definiríem aquí com a classe mitjana.
Sí, lògicament. La classe alta, aquests surten amb avió i els reben en qualsevol país i els hi donen la carta d'asil només baixar de l'avió.
D'acord, no? Però eren professionals...
Com vaja, nosaltres. Com nosaltres.
Professions normals total, i corrents, com total. A tot arreu.
El nano que ens feia de traductor havia sigut, doncs mira, era professor de Kung Fu a l'EPO. I el tio... no, l'EPO no, perdona. Aquest era el del Mont Singhar, és que estic confós.
No, no passa res.
Aquest nano era professor de Kung Fu i bueno, un dia va tornar a casa i es va trobar que no tenia casa, ni família, perquè havia caigut una bomba i, i no tenia res. Amb la qual cosa es va llistar amb l'exèrcit iraquí per lluitar contra l'ISIS i bueno, al final va acabar arraconat en el Mont Singhar i va tindre que marxar doncs, pel corredor aquest. No?
Ara sí, que parlaves
de història aquesta d'un crim.
Si hi ha algun psicòleg que ens escolti, pensarà, hi ha coses que no tenen... Vaja, o que és difícil que puguin tractar-se, i ens sembla que pel que va veure la gent d'ocularis en aquests camps de refugiats, no, psicòlegs no. Qui faria falta? Psicòlegs, temps, per poder, no sé si dir, intentar... guarir una mica aquestes ferides que s'hauran d'empassar tota aquesta gent com altres coses que s'hauran d'empassar, no? Perquè allà no hi arribarà ningú per...
No, no crec.
Per fer hores de visita i teràpia.
No. És que no, tampoc...
Aquelles persones es menjaran el seu trauma, la seva dissort, com puguin i de la manera que, de la manera que puguin. Perquè veu marxar d'allà amb la sensació de què?
Bueno... Quan vas ajudar en països subdesenvolupats o en zones d'emergència, no? Et blindes una mica. És com un metge, no? Un metge que veu ferides cada dia, al final no pot estar afectat per això, no? Perquè és la teva feina.
D'acord.
Aleshores t'abstraus una mica, no? Com tornes? Bueno, pues, tornes amb la sensació de voler tornar.
Perquè respon el que veu viure amb el que creies que viuries?
Bueno, això és com tot, no? Per molt que t'expliquin alguna situació, fins que no hi estàs i ho vius, no ho assumeixes, no?
D'acord. Per tant, veu tornar el mes d'octubre pensant que hi hem de tornar a anar.
Correcte.
I veu tornar a anar, res, fa un mes?
Sí, fa 3 setmanes.
Fa 3 setmanes, no? Sí. El mes de març d'aquest any.
El mes de març.
Però en aquest cas en un indret diferent del Mont Olimp.
Sí, correcte. Bueno, perquè el Mont Olimp, nosaltres vam estar a l'octubre i ja estàvem a 0 graus, ells estaven en tendes de campanya, en una tenda de campanya no es pot fer foc dintre, amb la qual cosa doncs, imaginem el fred que passarien ja a partir d'aquella data, perquè aquella data ja eren 0 graus i nosaltres estàvem pelats de freds. Aleshores el govern grec...
I aquelles persones segueixen allà, eh?
No, el govern grec no haguessin mort de fred. El govern grec va tindre que reaccionar ràpidament
i reubicar
tota la gent que tenia les zones de muntanya amb altres zones. Aleshores van començar a reubicar-los amb aquestes fàbriques abandonades, amb pisos de gent que els tenia tancats, I van començar les ocupacions, també, lògicament, perquè en pobles que hi havia edificis que no estaven utilitzats,
directament, doncs
directament l'Ajuntament
va decidir que
va
fossin
decidir, exacte,
que espais d'allotjament.
Aleshores,
una millor solució, no, Germán?
Una millor solució, sí, és una millor solució. És difícil perquè també quan veus
per aquella visió des de fora, abans que està en una tenda de campanya,
sí,
doncs està entre quatre parets, encara que les parets estiguin...
Si no fos pel clima, jo em decantaria per la tenda de
campanya.
Per què? Perquè estàs vivint amb la teva gent, són 1.300 persones juntes, totes amb les mateixes costums, totes amb els mateixos pobles. Si toca viure en una ciutat, no sé, pensem en un poble de muntanya abandonat, en un edifici que no hi ha llum, no hi ha aigua, no hi ha gas...
Ara t'entenc.
I t'has de fer un foc a terra, literalment, i tindre un matalàs que t'ha donat un veí perquè és un home que et dona roba i et dona menjar... I... Clar, és difícil, també. És difícil tot, no? Però
bueno, té aquella part de dificultat d'estar allunyat del grup.
Correcte.
És a dir, s'ha dispersat el grup...
Correcte.
D'acord.
I a més les condicions, ja et dic, no són pisos d'understanding, són pisos abandonats. No?
Persones que malviuen en pisos abandonats, acompanyats o ficats dins d'un poble en què també bona part del poble tampoc és que visqui amb cap mena de comoditat, però
correcte,
que té entre els seus nous veïns a persones que malviuen.
I hi ha que veure els grecs com s'han bolcat amb aquesta gent. O sigui, al final, per la meva experiència de sobretot en Àfrica, els que menys tenen realment
són els que més
donen, no? I te n'adones que tota aquesta gent d'un poble perdut, perquè hem estat en quatre zones diferents, amb el nord, ara aquí al març,
sí,
te n'adones que pobles petits de gent que no té pràcticament res, que es dedica a l'agricultura, o com cuiden amb aquesta gent, no? Te n'adones que els hi donen tot, els intenten ajudar amb tot, i encara que no parlin ni l'idioma, o sigui, els veus i estan bolcats, no? I això que a Grècia està passant el que està passant.
Mm-hmm. I contrasta amb aquesta imatge, anava a dir, segurament equívoca, però denostada de Grècia.
Sí.
Arran de tot el que ha passat,
sí,
Grècia, diguem-ne, vista ara com una terra que va malbaratar,
sí,
tot allò que va poder, i resulta que dins d'aquesta Grècia hi ha una història humana que val molt més que el paper que ha tingut la Unió Europea en aquesta crisi de refugiats.
Correcte. De fet, bueno, tenim un cas també en aquests quatre camps de refugiats que hem estat. Vam estar amb una ONG a la ciutat de Kilkis està a la vora d'Idomeni. D'Idomeni van tindre que desallotjar
en les ciutats més properes.
Kilkis és una ciutat petiteta, de 12.000 habitants, crec, o alguna cosa així. I allà a Kilkis, a principi de segle passat, de fet, el 1916, un petit centenar de persones, diverses famílies, van migrar de Kilkis a Alepo. O sigui, fa 100 anys. Va ser la història al revés, no? Arrel de tota la crisi que vivia Grècia.
Mm-hmm. Perquè Alepo era una de les grans ciutats de Síria.
Correcte, correcte.
Ara ens dona la sensació... Bé, no ens dona la sensació. Ara no n'ha quedat res, ha estat absolutament enorreada, però Alepo era una de les grans ciutats de Síria.
Tota aquella zona d'allà sempre ha sigut la zona de més riquesa de tota la Mediterrània, no?
I, per tant, d'aquest poblet de 12.000 habitants del nord de Grècia van marxar...
Exacte, van marxar a Alepo.
Alepo.
Llavors,
a
Alepo els van acollir els sirians i els hi van fer una bona acollida,
sí,
i els van ajudar en pisos i es van poder desenvolupar fins que després de la Primera Guerra Mundial... I no sé si em van dir cap a 1920 i pico, 1930, van tornar a Kilkis i aquestes famílies, com estaven tan unides d'haver estat allà, van construir una casa a Kilkis. Llavors vivien moltes de la família en aquella casa construïda al seu poble, a Kilkis, quan van tornar. Bé, doncs ara la bisneta d'un d'aquests refugiats...
Que va anar a Alepo en el seu dia.
Que va anar a Alepo en el seu dia, exacte. Va crear una ONG a Kilkis, farà un parell de mesos, per acollir els refugiats d'Alepo, que ara estaven a Kilkis.
Quina
història,
eh?
Que es tanca, no? És un cercle que es tanca amb 100 anys. O sigui, va ser 1916 i estem al 17. O sigui, amb 100 anys com ha canviat la truita, no? Ara són els de Kilkis els que reben els d'Alepo i bueno, aquesta noia ha creat una ONG brutal, amb una gestió brutal, i tenen més de 30 famílies allotjades per Alepo.
Com ha canviat la truita? Com ha canviat la truita arran de coses que no han canviat, eh?
Sí, correcte.
Els que fa 100 anys intentaven viure una nova vida a Alepo,
sí.
Ara els que en el seu dia van haver de ser, vaja, van haver de marxar d'Alepo, ara viuen a Kilkis,
sí.
Gràcies a que la besneta d'un d'aquells que fa 100 anys va anar a Alepo, doncs ha cregut que ara és el moment de poder tancar aquesta història i de donar un cop de mà a tots aquells que hagin fugit. Hem de suposar, Armand, que uns quants aquí, uns quants allà,
correcte,
una mica, és a dir, que aquestes 14.000 persones a les que fossin que estaven Idomeni, unes quantes aquí, unes quantes allà, cadascú, sí, fa el seu petit gra de sorra per intentar acollir aquestes persones.
Sí, i tot el govern se recolza en petites ONGs com la d'aquesta noia, que tenen 30 famílies reubicades per tot Kilkis, a més les reubiquen amb edificis i només un pis per edifici, perquè hi hagi una bona integració amb els grecs, perquè aquell edifici de grecs doncs pugui ajudar amb aquella família.
Caram.
Que no es creïn guetos.
Quina forma més bona d'integrar, tenint en compte les emergències i les urgències,
correcte,
que es poden viure. És a dir,
correcte,
els grecs, que serien els primers de dir aquí no tenim temps per pensar en com es poden integrar millor o no, els hem d'acollir. En canvi, resulta que dins de tot això encara hi ha persones que creuen i pensen en la millor forma d'integrar aquests refugiats.
Correcte.
Segurament perquè la majoria creu que, esclar, passaran molts anys abans no puguin marxar d'allà.
Aquesta és l'altra, és que això ha vingut per quedar-se, no? Com em deia la noia d'allà. No, això serà com quan el meu besavi va anar a Alepo i va estar allà pues, 15 o 20 anys vivint allà fins que va tornar a Kilkis, no? Ells ho veuen així. És molt difícil que tota aquesta gent la vagin deixant entrar, no? Sí que hi haurà molta gent que entrarà, però bueno, el govern espanyol tenia el compromís de deixar entrar entre 15 i 17.000 persones i va entrar un 3%, o sigui, l'any passat, no? Veurem aquest any com funcionem, no? I bueno, això va ser en un camp, que és el camp de Kilkis. Al costat de Kilkis hi ha un altre camp que es diu Policastro. Policastro, en canvi, estan en uns edificis, que és com et deia, edificis abandonats, com ocupats. Són dos edificis en una zona pues, al nord de Policastro. Les condicions allà eren pues, bastant deficitàries. I després vam estar en un altre camp, que era el camp de Sinatex, que això també està al costat d'Idomeni. Era una fàbrica textil que havia estat abandonada i bueno, ha estat habilitada d'aquella manera. També les condicions són bastant dures. Tenen uns containers amb els serveis a fora, fa molt de fred perquè ja és zona més amunt de Salònica, i els crios poden anar per la tarda amb un autobús escolar que els ve a buscar, i quan els nens grecs deixen l'escola doncs ells la poden utilitzar. També la gent gran pot utilitzar les escoles per aprendre grec. El que passa que la gent gran no vol aprendre grec perquè ells tenen la intenció de sortir de Grècia i diuen, les poques capacitats que tinc doncs les dedico a estudiar anglès. No? Que
és... Perquè on volen arribar?
La gran majoria a Alemanya.
Alemanya?
Sí, la gran majoria a Alemanya. Molta altra gent, Suïssa, curiosament. Sí. I no hi ha ningú que hagi dit Espanya o Portugal, no?
Sembla mentida, eh?
Sí.
Bé, no serà perquè Suïssa posi facilitats?
Això és el que pensava jo.
I?
Però es veu que hi ha més refugiats.
Es veu que hi ha més refugiats.
Sí, sí. Però bueno, idiosincràsia de...
Sí, no, està clar, eh? Està clar. En qualsevol cas, tota aquesta gran quantitat de persones, allà es quedarà durant molt de temps.
Sí. Parlem de 14.000 que van estar al Coll d'Ampolla i
Domènic. Sí, sí, sí.
Però en tota Grècia hi ha més de 65.000. I lògicament veiem les imatges cada dia com van arribant a les illes de Lesbos més refugiats. Sí que van sortir poc a poc, però l'entrada ara està sent més gran que la sortida.
La vostra feina,
acumulant.
La vostra feina en aquests quatre camps, el mateix que en el del Monolim, revisions.
Correcte. Aquí no vam poder fer aquestes 200, vam fer gairebé la meitat, perquè lògicament, com tens que anar moguent-te,
No és tan fàcil, no pots.
Muntant el xiringo, altra vegada, tots els estris, doncs et fa més dur, no? Al Camp de Petra, lògicament, estàvem en un consultori, 1.300 persones que hi havia al camp, en revisar 200, era tot molt fàcil. Aquí el problema és aquest canvi, no?, que has de fer. Ara, com nosaltres sempre pensem en la formació i en intentar ser més eficients en tot el que fem, ara estem donant-li la volta amb el tema i estem intentant trobar algun oftalmòleg i algun òptic que siguin sirians,
sí,
o iraquís, i quan anem nosaltres a agafar-los de la mà i que vinguin amb nosaltres a fer aquestes revisions i després poder ajudar-los des d'aquí a que continuïn amb aquesta tasca.
D'acord.
No tindrà que anar a nosaltres...
D'acord, d'alguna forma que s'integrin dins la vostra organització.
Correcte.
I que per tant puguin fer, hem d'entendre que d'una manera encara molt més fluida, correcte, perquè l'idioma els ajudarà,
exacte,
aquesta tasca que vosaltres heu fet amb ajut de traductor, etcètera, etcètera, no? O sigui, un òptic i un oftalmòleg...
Sí, que sabem que oftalmòleg serà impossible.
És que anava a preguntar per això, eh? No n'hi ha.
Òptic serà molt difícil, però és possible, com el govern grec els té censats i la feina que fan també, sí, la té censada,
sí,
doncs intentarem trobar-lo. I si no, l'opció 2 és trobar gent grega que sigui òptica i amb molta gent a l'atur
i que s'avingui
a
participar,
ajudar-nos amb tota aquesta tasca, i des d'aquí doncs finançarem el que puguem, no? En tema de, sobretot, els aparells, els retinoscopis, oftalmoscopis, tot el que necessitem per fer aquestes revisions, doncs els podem proveir i que ells mateixos facin tota aquesta acció. I si podem col·laborar pagant-li aquesta feina, doncs els hi pagarem aquesta feina, no?
Perquè òbviament queda una feinada enorme, no?
Bo, sí.
Que és clar, estem, sí, parlant de la visita a quatre camps i un altre cinquè, sí, l'any passat, amb 65.000 potencials.
Sí, hem visitat, hem fet una acció per cobrir unes 2.500 persones.
D'acord. Suposo que una acció, sí, també per corroborar que el vostre plantejament era un plantejament correcte. És
correcte.
A dir, el que heu fet s'adiu amb el plantejament inicial que havíeu pensat i, per tant, diguem-ne, des d'aquest punt de vista, les coses han anat com vosaltres creieu que podien anar, no?
Sí, tot és millorable, lògicament, i més quan entres en un país que no coneixes, que en un terreny que no coneixes, amb unes limitacions, perquè el tema dels permisos és molt
feixuc,
dràstic,
suposo,
molt feixuc, i no ho posen fàcil. Abans sí que era molt fàcil, però ara són més estrictes, no ho veig malament,
Siguin
estrictes. Però bueno, intentarem, amb aquesta eficiència que busquem, doncs això que et comentava, no? Buscar algú grec o algú sirià o algú iraquià del sector que ens pugui fotre un cop de mà.
Dues coses per acabar molt ràpides, perquè ens queden 2 minuts. Vosaltres tornareu?
Sí, tant.
Sí.
Sí, sí, sense cap mena de dubte.
I aquelles persones que des d'aquí vulguin ajudar d'alguna manera en aquest projecte concret d'Ocularis, què poden fer?
Si ens volen ajudar, lògicament només desplacem gent que sigui del sector, ha de ser o oftalmòleg o optometrista, i amb el que poden ajudar, lògicament, és amb una contribució econòmica.
D'acord.
Però des de la nostra web, amb ocularis.ong, poden trobar un accés per fer una donació, o a Facebook, si fiquen ocularis.ong, també trobaran, i a Twitter, la manera de poder ajudar-nos amb microdonacions que tenim oberts.
D'acord. Si d'alguna manera hi ha algun oftalmòleg o algun òptic que us vulgui assessorar amb alguna cosa, suposo que també,
sí,
benvingut
tant,
sigui, no?
Benvingut sigui.
En qualsevol cas, tenint en compte que la cosa va per aquí i que aquí el principal problema és, òbviament, tota aquesta qüestió de permisos i de logística i l'idioma.
Correcte.
L'Armand Valera, que ha vist ben de prop el drama dels refugiats, aquell que a través de la televisió també ens ensenyen cada 2x3, però que té tot un seguit de derivades que són les que no constatem, que són les emocionals, que sens dubte són les més punyents. Armand, gràcies una vegada més per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Sort com no,
veu.
En el futur. En 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.